a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, vos contarem que aquest dia s'està fent la primera sèrie en format vertical que s'ha rodat mai a Mallorca, a les Illes Balears. Què vol dir format vertical? Diu que és una sèrie per veure-se en els telèfons mòbils. Clar, això és un canvi de paradigma en el llenguatge cinematogràfic. No hi pot haver plànols llargs, les cares s'han de veure de molt a prop. Parlarem amb Ferran Bex, que és el director de Contracorrent, que és aquesta pel·lícula d'aventures que comença amb una excursió per veure dofins i que acaba convertint-se en una verdadera aventura. Després també continuarem lloant les fites que arriben als nostres investigadors. Joan Cabot, un jove investigador mallorquí, acaba d'investigar unes cèl·lules que fins ara semblaven normals i corrents, que no tenien una activitat primordial dins el metabolisme cerebral, però que poden ser determinants dins malalties com l'Alzheimer o fins i tot la síndrome de Down. Acaba de fer el seu doctorat sobre aquest estudi aquí, a Mallorca. També parlarem amb l'Ajuntament de Calvià perquè, com molts altres municipis, tenen problemes d'aparcament i han comprat, gràcies a l'Ecotaxa, una sèrie de locals que han esbocat i convertit en aparcaments, on, a més, han instal·lat plaques fotovoltaiques i zones d'ombra, tan necessaris avui en dia. I acabarem parlant amb la Fundació Sorbell de cans terapèutics, com tenir un ca a la vora, toca-lo, fer-li cas, pot ser bo per persones amb determinades patologies o fins i tot diuen que el bo per les persones que viuen totes soles. De tot això i molt més, parlarem avui al Dia Mallorca amb Victòria Cerdà a la producció, Marc Gacifra en el control tècnic. Començam! I ho fèiem amb una cançó que segurament tot coneixeu, però que té 51 anys. Amén, si vos sona, el gran combo de Puerto Rico.
Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Te levantan de rodillas.
Autors de temes com No hay cama pa tanta gente o nomenen a Celia Cruz, fins i tot a Tito Puente, el gran combo de Puerto Rico duen 60 anys interpretant salsa, i és Nova York precisament una de les seves places preferides per actuar. Allà omplen el Madison Square Garden cada vegada que hi van. I l'any 75 varen treure aquest tema que avui en dia curiosament s'ha fet popular per altres motius.
Si te quieres divertir
òbviament, les diferències musicals són abismals, cadascú que jutgi. De 8 músics a damunt l'escenari, el gran combo de Puerto Rico. No direm res més. I és que tot està inventat. Tot està inventat. O no. Per exemple, en cinema hi ha novetats. En esport de portals s'està rodant la primera sèrie espanyola íntegrament en vertical, és a dir, per veure-se a través de telèfons mòbils. Se titula Contracorriente, la dirigeix Ferran Bex i en David Ávila, i l'argument són tres persones que coincideixen en una excursió per veure dofins i se converteixen en una verdadera aventura. La sèrie està centrada en la necessitat de preservar els fons marins i les espècies que hi habiten. Anem a parlar amb Ferran Bex, codirector de Contracorriente i que ha estat implicat en sèries. Ferran, bon dia, com estàs? Benvingut, primer de tot, Ferran.
Bones, com va?
Implicat en sèries com Norats, en Vida teva, un caramull de sèries d'IB3, i que ara te fiques, Ferran, en format vertical. Això és, sí que és un repte, no, Ferran? Perquè canvia un poc el paradigma del llenguatge audiovisual, no?
Canvia totalment. Des de la pròpia escriptura, des de la direcció, les actuacions, canvia absolutament tot. És un format totalment nou, realment, i és que hem intentat fer una adaptació, perquè és una cosa que ve d'Àsia i Latinoamèrica, que sí que se consumeix moltíssim, ho intentem adaptar a la nostra cultura i amb això anem fent aquestes primeres passes quan ningú més les està fent tothom a la vegada, saps? I no hi ha exemples clars.
Escolta, i anem a parlar la primera de Contracorriente, perquè en Agador Montaner, amiga nostra, biòloga marina, una persona que té molta, molta, molta fama dins del món de la protecció de la fauna marina, conta-mos un poquet de què va. En teoria és una excursió per anar a veure dofins, no? Llegim fins a on pugui llegir, la sinopsis.
Sí, no, si història conta això, un home que fa una excursió, un safari per la mà, per veure dofins, i està indignat perquè no troben cap dofí, però troben una altra cosa, que és una tortuga que està gemegant, que està ferida, que no saben ben bé què li passa. Llavors decideixen rescatar-la i dur-la fins a un centre de recuperació, que és on s'han de dur, i comença aquest aventura en què tenen tots els entrebancs possibles fins a dur-la al centre de recuperació. Dit això, si qualcú, ara que tothom està passant les barques i passa la mà, troba una tortuga, el primer que ha de fer és cridar SU2, que és una cosa que a vegades no sabem, i el primer que ha de fer és cridar SU2, i teòricament SU2 han d'enviar qualcú perquè ho puguin rescatar. Nosaltres sí que hem creat molts entrebancs perquè hagin de ser ells quan ho hagin de dur, però no és la norma.
I clar, Negador, diguéssim, és s'experta, no? O un poc ets el protagonista d'aquesta història, perquè ets la cara més coneguda, crec jo, no?, del repartiment.
Bé, tenim la sort de tenir Negador, que és s'experta, i amunt és s'experta real, sí. I ens ha pogut assessorar també en com s'han de fer moltes coses, i està molt ben acompanyada per Antoni Pons i Neus Cortés, que també són habituals de ficcions d'IB3.
Sí, cert. Bueno, no me torna a parlar de forma vertical. Fa 20 anys se va fer una temporada de la sèrie 24, 24, de Kiefer Sutherland, i se va fer una temporada per mòbil. Clar, tot era completament diferent, perquè, clar, els mòbils no tenien les pantalles que tenien avui en dia, i això sí, no hi ha plànols generals, els plànols tots són curts. Clar, tu has hagut de tornar a reaprendre, a reinterpretar com he de rodar això. Jo m'imagino que has hagut de fer marxa enrere moltes vegades, a l'hora de fer storyboard i de pensar les coses, no, Ferran?
Sí, sí, sí. Òbviament és tot un aprenentatge, perquè un penses en moure les càmeres i normalment les mous més en horitzontal que en vertical, no? Ja per començar.
Exacte.
I sí, just el plano de quin plano fas un actor, clar, vas en el primer pla i no saps ni què ficar, perquè potser ja no he tocat ni el cap sencer, saps? I realment és tot una reinterpretació també per crear la narrativa, no? Que necessitem com comptar amb les coses. I hem hagut de fer un exercici que a mesura que anàvem avançant amb el rodatge sí que ens hem donat compte de les coses que més funcionen, no? I de dir, ah, val, això així és més xulo, fins i tot, no? A vegades havia qualcun pla i me'n recordo que si van del Departament d'Art deia, ostres, he de dir que m'agrada molt, saps? I és xulo veure com, de vegades, pensant només els problemes que ens causa aquest format, però al final sí que el cinema sempre ha estat en horitzontal, però la fotografia, per sort, també ha estat en vertical, i d'allà hem pogut treure recursos per veure com poden fer les coses que surtin bé.
Tu has dit que aquests formats normalment se coneixen com a microdrames perquè són minissèries d'un a tres minuts. A la Xina, per exemple, són molt, molt, molt habitual. Solen acabar amb cliffhanger, no? Allà de penjat des penya-segat, no? Però, clar, l'audiència és mundial. Si tu ho graves en castellà, tens tot el mercat Latinoamèrica, perquè tothom té mòbil. Ferran, aquí també canvia tot, perquè si a l'Índia ho fan en hindi, si se fan en anglès, si se fan en espanyol, si se fan en xinès, és que pràcticament arribes a tot el món, perquè tothom té mòbil, Ferran. És el futur? Això, què trobes? Què opines?
Jo no sé si és el futur, sí que estic bastant convençut, poso una opinió personal, de que és un format que ha vengut per quedar-se i en el que ens hem d'adaptar. El futur, jo crec que és com un altre mitjà que vendrà a conviure, no? Un pot diuen que la tele anava a matar la ràdio i no la va matar, no?
Yeah.
I tots aquests formats, i damunt crec que la ficció en vertical no estan competint contra el cinema o contra les sèries de Netflix. Estan competint amb el consum del mòbil, no? Amb tots aquests reels que miren, que de vegades no han passat 20, hem estat mitja hora i no s'ho han mirat. I no competim amb això, intentar crear històries per aquest consum, i que jo personalment m'agrada, pues, quan mires mori, mirar alguna cosa que me doni qualcun profit, que me faci emocionar, qualcuna cosa de més, i de vegades me'n dono compte que he mirat el mòbil i no sé ni què he fet.
Clar. És exteriors només, o també a interiors? Perquè si hi ha interiors, aquí també hi ha canvies i dominació, no?
Totalment. Canvia absolutament tot, i tenim exteriors i interiors. Una cosa que normalment passa a les ficcions verticals, que com que són més barates, o per el manco ara que les sèries de Netflix, per dir algun exemple, solen ser molt d'interiors. I nosaltres justament hem lluitat contra això i hem pensat que des de les Balears el millor que podien aportar eren els nostres paisatges. I per això també venia un poc la idea de crear una sèrie que fos la primera sèrie subaquàtica de nivell estatal, i de ficció vertical, i crear uns espais, unes imatges que sabem que altres bandes no poden competir amb nosaltres.
I també la pregunta del milió, que estigui gravat en vertical, vol dir que està gravada amb un mòbil o no necessàriament?
No necessàriament. És una cosa que de vegades s'ha fet, de gravar ficció en verticals amb mòbil. Nosaltres volíem donar un plus de qualitat tècnica i vàrem optar per una càmera que utilitzem normalment, però que sí que l'hem posat en vertical.
Que curiós. Que curiós. És a dir, perquè sí que és cert que hi ha una determinada marca, que no direm, que té una gran qualitat a les seves càmeres, que fins i tot se fan rodatges amb aquesta determinada marca de mòbil, però per aventura mos ho diuen i en realitat no és cert, no? Perquè, Ferran, en el cinema tot és il·lusió, no?
Tot és il·lusió, i de vegades te diuen no, s'ha utilitzat un mòbil per fer una pel·lícula. Sí, però quines òptiques s'han utilitzat? Perquè ja, en aquell mòbil l'han modificat de tal manera que ja queda poc d'aquell mòbil, realment. I nosaltres, com que tampoc no tenim aquelles òptiques ni molt manco, i adaptar els mòbils en el final és una complicació supergrossa, hem optat per utilitzar les càmeres que podem utilitzar habitualment per fer les sèries d'IV3, per exemple.
I quina durada tindrà aquesta sèrie? Aquests microminuts, un, tres minuts, quan de capítols se pot avançar o encara es fa spoiler?
Sí, no. De Contracorriente, el que hem fet, està fent una primera temporada molt curteta, que són 10 capítols d'un minut i mig, meno manco, que si ho penses realment són 15 minuts. I sí. L'idea és després tastar-ho amb el públic i ampliar aquesta sèrie fins a que tingui en total 40-50 capítols.
I clar, una altra pregunta del milió. Ara, tu, que has fet tanta feina per IV3, això se pot veure a un televisor? Perquè, clar, a mi, nosaltres avui en dia, per exemple, la televisió ja només queda més remei que posar imatges en vertical, perquè tothom les grava en vertical. I mira que me'ls van cansar durant anys de dir, per favor, graveu els vídeos en horitzontal. Però me resultarà estrany, o tu què opines? Si jo la veig en el meu televisor 16-9 normal i corrent que tinc que meva, o ja estem tan avasats que ni m'entamaré?
No ho sé, és veritat. Jo hi va haver companys que m'han dit que miraven coses del mòbil amb la televisió, i a mi m'ha sobtat, perquè jo no faig aquest tipus de consum,
yeah,
de mirar reels o, no sé, de mirar coses del mòbil en vertical amb una televisió. Jo normalment ho miro per el mòbil. I és vera que el tipus de realització, el tipus de tot, està plantejat per mirar un mòbil, que vulguis o no, és una pantalla més petita.
Yeah.
I llavors has de pensar en que les coses se puguin veure bé en aquesta pantalla petita. No està pensada. Vull dir, no és el seu ecosistema natural veure-lo en la televisió. Dit això, és vera que totes les plataformes ara mateix pareix que s'estan adaptant perquè tu puguis veure el consum vertical directament des de les plataformes. Això significa que Netflix s'està adaptant, Disney, sabem que A3Player també ja té el seu apartat on ja ha fet dues ficcions verticals, i tot això es va veure des de la tele.
Bueno, quan ho podrem tenir disponible? Quan falta? On ho podrem veure? Contracorriente, dirigida per Ferran Bex i David Aguilar i protagonitzada per Gador Montaner, una aventura marina que vol conscienciar la biodiversitat de la Mediterrània. Per quan ho podem veure, Ferran?
Aquesta ficció de 10 capítols, aquests primers 10 capítols, els poden veure aquest agost a les xarxes socials. Hi ha la xarxa social de Contracorriente, la de Negador, i nosaltres intentarem donar-li empenta perquè pugui arribar a tothom.
Idò, que així sigui, perquè Ferran, els que te coneixem i sabem el que fas, sempre tens molt de gust i estem completament convençuts que, com a mínim, malament sigui en vertical i no estiguem acostumats, estarà fet en carinyo, que és com fa les coses normalment amb Ferran Bets i tot el seu equip. Contracorriente, dirigida per Ferran Bets i David Àguila, el mes d'agost a les xarxes socials en la presència de la nostra amiga Gador Montaner. Moltíssimes gràcies, Ferran, una ferrada molt gran, company.
Moltíssimes gràcies, i una ferrada.
Bona nota, d'aquí un minut xerrant de ciència i de més investigació que fem aquí a Mallorca.
Tres ràdios Dial.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. September morn. We danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. I still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be, but not so far that we've forgotten how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way.
September morn, quins records. Un dels primers temes de Neil Diamond quan era jovenet també, a principis dels anys 70. Recordar és el que no poden fer les persones que tenen ja un Alzheimer avançat, i precisament d'això del que parlam, perquè l'UIB torna a ser referent a la comunitat científica gràcies a la tesi doctoral d'en Joan Cabot, que explora noves vies terapèutiques per Alzheimer a través del metabolisme cerebral, ara sabrem què és, que a vegades aporten noves evidències sobre el paper del metabolisme del nostre cervell en els processos neurodegeneratius associats tant a l'Alzheimer com a la demència associada a la síndrome de Down, una cosa que nosaltres no coneixíem. Per això el volem saludar. Joan Cabot, bon dia, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies. Què tal, vosaltres?
Encantats de saber que aquí, de cada vegada, hi ha més investigadors joves, doctorants, que fan avançar la ciència en temes tan importants com és l'Alzheimer. Tu has centrat el teu estudi en els astròcits, unes cèl·lules que durant molt d'anys se consideraven simples cèl·lules, però que resulta que són fonamentals, has descobert tu, pel funcionament del cervell. Què són aquests astròcits? En llenguatge que ho puguem entendre les persones que no hi entenem, i sobretot, com vares donar amb aquesta tecla, Joan?
Sí, en realitat he de dir que el descobriment de la importància dels astròcits no el vaig fer jo, és una cosa que s'ha d'estudiar ja fa bastant de temps, però ara veure que crida l'atenció als astròcits. Normalment, quan pensem en el cervell, sempre pensem en les neurones, però no funcionen totes soles. Els astròcits són unes altres cèl·lules que també estan en el cervell i que durant molt de temps se va pensar que només feien feina de suport. De fet, el nom que li van posar en un principi eren cèl·lules glials, que significa cèl·lules d'unió. Se pensava que la seva funció era simplement d'unir estructures, però avui sabem que tenen moltes més funcions. Per exemple, proporcionar energia a les neurones, regular la seva activitat. També s'ha vist que participen en processos inflamatoris i que són, per exemple, també formen part, són components de la barrera hematoencefàlica. És a dir, que no són cèl·lules que simplement ajudin a les neurones, sinó que la seva funció és vital.
Clar, però com arribau fins aquí? És que jo m'imagino que tot se basa en investigacions anteriors, no? M'imagino que la ciència és com la cultura, que tot està basada en el plagi i en l'aprenentatge, no? Un abans ha passat per una banda i després passes per estudiar això. Com estudieu aquestes cèl·lules? Se pot estudiar amb animals, se pot estudiar amb ratolins, se pot simular en via? Com s'estudien aquestes cèl·lules?
Hi ha diferents aproximacions. Jo, les eines que he emprat han estat dos models cel·lulars, fas cultius d'aquestes cèl·lules, ja siguin cultius de cèl·lules comercials, o bé una cosa que s'anomena cultius primaris, que és que tu agafes directament de teixit d'un ratolí, per exemple, de cervell, i aïlles aquests astròcits, i si no també se pot estudiar amb models animals, amb model de ratolí. En concret, en la meva tesi he empleat el model que se diu TS65DN, que és un model de ratolí que el que fa és representar un deteriorament cognitiu lligat a la síndrome de Down.
Aquí volia anar jo. És a dir, aquest procés neurodegeneratiu està associat a l'Alzheimer i a la demència associada a la síndrome de Down. Jo no tenia ni idea que hi hagués relació entre aquestes dues coses. Explica'm això, perquè m'he quedat... Soc molt sorprès, Joan.
Sí, quan parlo de la meva recerca, molta gent queda sorprès amb això, perquè, per una part, quasi tothom coneix el que és la malaltia d'Alzheimer i també coneixen el que és la síndrome de Down, però no coneixen la vinculació que hi ha entre en dues. Resulta que les persones que tenen síndrome de Down tenen una elevada predisposició a desenvolupar una demència tipus Alzheimer. I a què és degut això? Idò, sabem que la síndrome de Down s'adona perquè tenim el que se coneix com a trisomia del cromosoma 21. Això també sona bastant. És a dir, tenim una còpia extra del cromosoma 21. Idò, resulta que dins el cromosoma 21 tenim un gen que està involucrat en la malaltia d'Alzheimer. Clar, com que tenim una còpia extra, això fa que aquestes persones presentin aquesta elevada predisposició a desenvolupar aquesta demència.
Mare de Déu! Això ja se sabia, Joan?
Sí. Això ja se sabia. La demència associada a síndrome de Down se coneixia abans. El que passa és que nosaltres, la recerca que fèiem, hem decidit no només quedar-nos amb malaltia d'Alzheimer, sinó també explorar altres tipus de malalties neurodegeneratives, en aquest cas, la demència associada al síndrome de Down, per intentar, mitjançant la modulació d'aquest metabolisme dels astròcits, intentar trobar un mecanisme més que ajudi a pal·liar aquesta malaltia.
També una cosa que és que no, és que no som entesos, de vegades confonen demència amb Alzheimer, Alzheimer amb demència, però no necessàriament sempre és el mateix, no, Joan?
No és el mateix, no és el mateix. De fet, la demència és un conjunt de símptomes. També demència dona nom a diferents malalties. L'Alzheimer és la causa més habitual de patir demència, però en tenim d'altres. Per exemple, tenim la demència frontotemporal o demència vascular. La cosa és que la simptomatologia és molt semblant i per això és tan difícil el diagnòstic de la malaltia d'Alzheimer, perquè s'ho confon moltes vegades.
Quina cosa més curiosa, clar. I el que t'anava a dir, antigament, el manco, quan jo era petit, la gent de... No, vulgarment mallorquí, quan un tenia càncer li deien un mal dolent, i quan una persona tenia demència o Alzheimer deien, ha perdut escapat. Fa relativament molt poc que s'estudien les malalties neurodegeneratives. Estam, no sé tu què diries, si estem en el començament, perquè un caramull de malalties que encara no sabem per què ni com curar-les, estem en els inicis. Però jo m'imagino que tu, un sòtenc que has fet la carrera, ara fas doctorant, has vist avanços, perquè jo, amb 2 anys aquí, entrevistant científics d'aquí, de Mallorca, cada mes hi ha una coseta nova. És a dir, s'està avançant, no? Han de ser optimistes, Joan?
Sí, s'està avançant. I optimistes segur que han de ser optimistes. La situació actual és que actualment se saben moltes coses ja de la malaltia. S'ha après molt. Però també és vera que encara en falten moltes per saber. Com dius tu, és vera que se va avançant, se van treguent nous tractaments, però també és vera que l'eficàcia encara és modesta. Tot això també és degut, en part, a que les estratègies terapèutiques se centren en hipòtesis que tal vegada han quedat un poc obsoletes. La qüestió, i és una cosa també que m'ha cridat molt en la meva recerca després de 6 anys i mig, és que la malaltia no hem d'intentar fer-la senzilla, perquè és tot el contrari. És una malaltia molt complexa. I intentar explicar el seu origen, és a dir, la seva patogènesi, per una única via és probablement equivocat. Se tracta d'una malaltia que té multitud de factors i és per això que tot allò que sigui explorar i explotar noves vies que surtin d'aquest cànon és tan important. Hem d'intentar explicar i entendre en profunditat la malaltia. I en quant a lo de ser optimistes, és a dir, que per sort hi ha molta gent que fa recerca en aquest tema i hi ha molta gent que fa una recerca rigorosa i honesta i que s'ho rompa escar cada dia per intentar resoldre aquest problema.
Com gent com tu, que has fet el doctorat, ho han de dir, tot això gràcies al programa de doctorat en biotecnologia biomèdica del SUIB, en col·laboració també en Laminar, farmacèuticals, que també és molt important, no? El suport, no, Joan?
Sí, és totalment necessari, és totalment necessari tenir suport, i suport econòmic, perquè totes aquestes coses valen molt els obvés, per desgràcia.
Joan Cabot, estem molt orgullosos de la nova generació de científics que estan sorgint d'aquí, de Mallorca, perquè sobretot aquests avanços no només són avanços per a les persones que actualment estan malaltes, sinó que són avanços de cara al futur, de cara, qui sap si la gent jove que el dia de demà pot ser propensa a patir Alzheimer, com dèiem, aquesta demència associada a la síndrome de Down, que ens han quedat realment fascinats de saber què hi ha aquesta relació, i hem après una cosa molt important. Joan, enhorabona, estarem en contacte perquè ens agrada brevetjar els nostres científics. Aquí en tenim molts i bons, i tu ets un d'ells. Joan Cabot, una ferrada molt gran i enhorabona.
Moltes gràcies per contactar. Gràcies.
No em faltava d'altre. Nosaltres, entretant, anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar de la nova vida que tindran 11 antics locals comercials, que ja eren vells, havien quedat tots solets, que estaven en el carrer Sant Miquel de Llíria de Magaluf, a Calvià. L'Ajuntament els ha comprat i se convertiran en 122 places d'aparcament i per 72 bicicletes. Alerta, seran així mateix 543 metres quadrats de superfície construïda en aquesta antiga parcel·la. En parlàvem amb Juan Antonio Mangual, Valde de Calvià. Senyor Valde, benvingut de Bellnou, bon dia.
Benvingut, bon dia a tothom i un saludo a tota la vostra audiència.
Bueno, antigament, crec que aquests, per posar-nos en situació, eren locals que eren restaurants, bars, locals, botigues, però estaven en desús des de feia molt d'anys, no és així?
Així mateix, són 11 locals que estaven tancats. El propietari, mica en mica, els havia anat tancant perquè eren locals molt obsolets i que ja estaven, no t'he dit que en runa, però estaven molt malament. I just darrere d'aquests locals, l'Ajuntament ja fa molt de temps va llogar l'espai per fer un pàrquing públic. Ens trobàvem amb una parcel·la de quasi 3.000 metres quadrats amb aquests 11 locals i el que hem fet és que el govern balear, a través de l'ITS, ens ha donat el dobbers per poder adquirir la parcel·la, els locals, tirant-los a baix i allà on hi ha aquest espai pues, tornarem a fer una plaça, un pàrquing i habilitarem un espai modern i actualitzat amb pàrquing per bicicletes elèctriques. Estem parlant de quasi un centenar de places de cotxe a un lloc que té molta demanda i molta necessitat els veïnats d'aquests pàrquings. I, per tant, allà hi ha, on hi ha ara mateix 11 locals que estan fets un desastre, pues, ho habilitarem i li donarem un punt més de qualitat a un espai com es Torre Nova, Magalluf, que tant ho necessita.
Efectivament. Recorden que ara ho acaba de dir es Batlle, gràcies a l'impost de turisme sostenible, la coneguda ecotaxa. Sempre posem els exemples per altres municipis. És complicat aconseguir del govern d'obvés per aquestes inversions? Ho dic per si ara ens està escoltant un altre Batlle, que també, perquè hi ha problemes d'aparcament arreu de Mallorca. M'imagino que són uns tràmits que duen, si no mesos, no sé si duen anys, però tot això ha de menester una paperassa, com dèiem en mallorquí, per aconseguir d'obvés de l'impost de turisme sostenible, no?
Home, hi ha tots uns criteris. El que hi ha és molta de feina. I la feina pues, has de tenir gent que també la sàpiga fer i la sàpiga gestionar. I després els temps, els plaços són molt importants perquè tu pots proposar una idea, un projecte i tot d'una l'has de transformar en projecte perquè després hi ha un plaços de compliment. Perquè el problema de l'ecotassa o de l'ITS és que molts ajuntaments presenten projectes però després no els executen o no acaben de... I en tot cas, nosaltres el que sí hem fet a Calvià és molta de feina presentant propostes. Estem parlant de Magalluf, és una zona madura, tal qual ho determina la llei, permet l'adquisició d'espais obsolets per transformar-los en espais públics. I després hi ha tota una sèrie de criteris que te van donant una sèrie de punts. I amb aquests punts, al final, l'ETIP pren una decisió i valoritzen i damunt també has de veure que l'ecotassa no és infinita, són recursos clar, quantificats i després han d'anar prioritzant. El que sí que nosaltres hem fet des del principi de la legislatura és tenir una comunicació molt oberta, molt intensa, tant amb la conselleria, amb en Jaume Bausà, que li estem explicant, Jaume, tenim aquesta idea i ell ens anima a treballar, inclús amb la presidenta, quan vàrem comprar l'Hostal Colom o l'Hotel Teix en fons europeus, ells ens ajuden molt a encoratjar-nos i tirar endavant molt de projectes com han fet en els passejos, la segona fase del passeig de Magaluf també és ITS, la primera fase de Peguera, tot el que seran molt de complements que s'estan fent dins a Torre Nova, a les cases de Torre Nova també ho hem fet amb ITS, el que és el projecte, i al final... Aquí el que has de fer és presentar projectes, treballar-te-los molt i tenir un equip tècnic que després sigui capaç de desenvolupar-los, dur-los a contractació i executar-los en temps i forma. No és fàcil, no és gens fàcil, però jo crec que és una obligació de l'Ajuntament, en el nostre cas, gestionar i posar en marxa totes aquestes iniciatives perquè són un dobbers que, de qualque manera, el que volem és que veiem allà on van i com se transformen dobbers de l'ITS en beneficis cap a la societat i les infraestructures. També he de destacar, per exemple, que a Calvià ara l'any que ve invertirem quasi prop de 8 milions a través de recursos hídrics per modernitzar i actualitzar tota la xarxa de sanejament, crear tancs de tormenta per agafar l'aigua quan fa grans plogudes. O sigui, el que tenim ara a Calvià és molt de projectes, els dobbers que ens ha facilitat el govern a través de l'ITS i que li donen forma i el que confiem és ara aquest projecte que són quasi 6 milions d'euros. Amb aquests 6 milions hem comprat els locals, el terreny, tomam i executam un nou pàrquing. I així n'hem fet, i hem fet moltes de feines. I agraït en el govern, per suposat, a la ITS i després en els nostres tècnics que ens faciliten a poder emprendre projectes d'aquest calibre.
Ho acaba de dir el Val de Mengual, la tercera iniciativa similar que se fa a Calvià, després de sota el Teix a Magaluf, sota el Colón a Peguera, i a més també, a banda de fer els aparcaments, hi haurà com es tapat pels cotxos, hi haurà com a plaques fotovoltaiques per fer electricitat. Ja també heu contemplat això, no?
Sí, ara això és una necessitat. Se creen cobertures que a més se converteixen en sombra pels cotxos i més comoditat, però sobretot generam electricitat, també CO2, i estalviam i posam recursos nostres, que és el sol, amb plaques solars, que ens permet pues, estalviar molta d'energia i crear comunitats energètiques, o sigui, a través dels hotelers, a través de l'ITS, i que se després se transforma en una millora de ses infraestructures i que repercuti sobretot a la ciutadania. En el final és finalista i la gent ho pot veure i tocar les mans.
Efectivament, i a més hi haurà també en aquí on hi havia aquest local, hi haurà zones d'ombra, si semblarà vegetació autòctona, que és el que hem de començar a pensar a Mallorca, que vegetació nostra que aguanti aquestes calorades, també. I, a més, també aquest pàrquing farà més accessible el pas a la platja de Magaluf, a través de les escales de la zona que està a prop de Torre Nova. Aparcament avui en dia és que és increïble, perquè fins i tot els municipis més petits, els municipis més petits tenen problemes d'aparcament. És una cosa que ens pensaven que només passava Solla i Palma, i aquí el dia a Mallorca estan veient que municipis de 1.000 habitants tenen problema d'aparcament. Ja ho sabeu, hi haurà 122 places d'aparcament en el carrer Sant Miquel de Llíria de Magaluf, gràcies a l'enderrocament d'aquests 12 atits comercials. Pregunta obligada, Valda de Calvià, com va la temporada? Perquè això ja deveu estar a les totes, no?
Sí, no, això ja està en marxa, ja anem al 100%. Pues, està anant tot molt bé. El que ens diuen, sobretot els comerços i els locals, és que ha hagut una mica de returada ara, perquè de vegades en som mundial sempre hi ha tradició que hi hagi una mica de returada,
cert.
Però estem parlant d'aquests balanços que estan fent d'esbril, d'esmaig, de juny, ha estat molt positiu i tot va en marxa. Nosaltres, pues, donant els màxims serveis, les nostres playes totes a punt ja, la de Magaluf també disponible en tots els serveis, i pràcticament pues, ho tenim tot en marxa i no tenim cap incidència greu. Bueno, ahir vàrem, aquest diumenge vàrem tenir un petit incendi a un hotel de Magaluf,
sí,
que se va resoldre molt ràpid i molt bé, i no hi ha hagut cap incident, i pràcticament ha estat anecdòtic, perquè sempre que sents un incendi a un hotel t'assustes i te fa por i te recompon tot, i més després dels incendis que varen tenir en els apartaments de Magaluf, que varen tenir dos difunts, i que també estem treballant. Però, en general, nosaltres, des de l'Ajuntament, estem molt satisfets de com està anant tot. Els taxistes, l'altre dia, me deien personalment, Juan Antonio, hem fet una feinada el mes d'abril i el mes de maig, me deien, fem més feina que els del nord. I dic, pues ja me va bé. I, per tant, estem tots satisfets, contents, i que no tinguem cap susto, i que tot roli, que tot vagi bé. És vera que tenim un problema, tu deies, en so pàrquing, so mobilitat, però també estem treballant per resoldre aquest problema, i pràcticament el que hem fet és molta de feina, i ara treballant perquè el novembre pues, puguem emprendre les millores d'infraestructures que hem deixat sense fer per poder-les continuar després de temporada, i bueno, ja farem balanç a final de temporada, però en principi tot està anant molt bé i la gent ens transmet molta positivitat i disfrutar de la playa, de solet, d'aquesta calor, posar-nos en ombra, molta d'aigua i a disfrutar de l'estiu.
I doncs, com sempre fem des d'aquí, recomanar als mallorquins de l'altra punta de l'illa, que segur que no han estat mai a platges com la de Magaluf, que és meravellosa, i a més on no hi ha massificació, que el Vià és un dels municipis que pot presumir de no tenir massificació, així com altres no tenim aquesta sort. Visitau que el Vià, qualsevol de les seves platges són meravelloses, quedeu a berenar per allà i així fem el que nosaltres tenim en aquest programa, economia circular, que vol dir que tot bé no sortim de Mallorca. Valda Mengual, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i enhorabona per aquest esponjament que hi haurà a Magaluf. Moltíssimes gràcies, Valda.
Moltes gràcies a tots i un saludo a tota l'audiència. Una abraçada.
Moltes gràcies. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. Escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Línia de baix, ho pot aguantar tot. És el cas de Turn On, Turn In, Cop Out, de Freak Power, que acaba de complir 32 anys i que s'aguanta igual que el primer dia. Mireu, bona música per parlar d'una bona cosa, com són Na Pinya i en Roc. Són dos cants que han estat alegrant aquests dies la llar d'ancians de Palma. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials i la Fundació Servei cerquen apropar les persones grans aspectes com la memòria, ara que fa una estona parlàvem d'Alzheimer, l'atenció, la comunicació, l'expressió emocional i la participació social. Els treballadors de la llar d'ancians diuen que es contacta entre residents en sos cans, en Pinya i en Roc, cada 15 dies. Els estimula a nivell sensorial i cognitiu i que veuen canvis molt positius en la seva conducta, però ho veuen ells mateixos en els seus propis ulls. No necessiten cap estudi. A xerrar amb en Jacob Gil, que és gerent de la Fundació Sort Bay. Jacob, ben tornat, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Jacob, conta-me, no és la primera vegada, quan va començar aquesta iniciativa, perquè la Fundació Sort Bay fa temps que feis feina, i de qui va ser la idea? Perquè, clar, tocar un animal, tots els que ens agraden els animals sabem que mai pot ser dolent. Conta'm, Jacob.
Pues mira, clar, com a Sort Vell, nosaltres fa pràcticament 30 anys que feim feina, sobretot varen començar més amb teràpies amb cavalls, i des fa més de 10 anys que feim teràpies en cans, no? També mos va ajudar a fer TAC de Barcelona, entrar a l'Hospital de Sant Joan de Déu, va ser el pioner aquí a Mallorca, i després de cara a el que estan fent ara amb l'IMAS, pues nosaltres hem estat fent diferents contractes menors a la residència de Llucmajor, diferents residències, i fa 2 anys varen tenir la primera licitació de Uialfàs, i ara pues, enguany han començat també la licitació a 6 residències més amb l'IMAS.
Clar, i els mateixos treballadors de la llar d'ancians diuen, ells mateixos ho veuen, que veuen un somriure, canvis positius de la conducta. És a dir, no fa falta cap estudi per veure que és positiu. És una cosa, pràcticament, no sé si immediata, però que cada 15 dies fins i tot esperen en els animals, m'han dit, no, Jacob?
Sí, clar, demanen a mem quan hi aniran, na Pinya en Roc o els altres cans que tenim, sempre demanen, no demanen per ses professionals ni per ningú altre, demanen pels cans, eh? O sigui que això és una bona senyal.
Escolta, i com se tria un ca? Perquè, per exemple, els bombers mos diuen que els cans, per exemple, de cercar persones han de ser animals nobles, han de ser animals que no siguin nerviosos. En aquest cas, quin tipus de ca se triau, perquè no sé si hi ha... Diuen que la raça no influeix molt, que més es caracta, però com se trien aquests canets?
Clar, sí, és veritat que la raça en principi no influeix un 100%, però sí que dona uns condicionants, no? Nosaltres sobretot tenim llauradors, labradores i cavaliers, així com tenim dues mides.
Molt bé.
Llavors, clar, tenim com que golden. Golden,
llaurador, clar.
Sí, llavors, perquè saben que són cans que són molt tranquils, que són molt avesats a estar amb nins. Jo, que sé, ara mateix veig que els estan dutxant aquí amb els nins que tenim a colònies. Llavors, és això, la raça no és un factor 100%, però influeix bastant, i nosaltres, després també els intentam tenir de quan més joves possible millor, perquè ja els anàvem habituant. Nosaltres els anàvem fent com l'entrenament o l'habituació, que el millor entrenament de tots és que un ca jove acompanyi un ca expert a fer sessions. Llavors, ell ja va entenent quin és el seu rol i quina és la funció, i aprofitant per dur-los a tot tipus de projecte que tenim en nins, en persones grans, amb adolescents que tenen certs problemes, diferents ambients, per veure després aquell ca on n'hi ha cans que na Pinya, per exemple, i en Roc poden anar a qualsevol banda, però n'hi ha que no, n'hi ha que els podem dur a projectes on només hi hagi nins, o a projectes on sigui només amb una persona, acompanyar persones de solitud no desitjada, per exemple.
I han de rebre qualque... Simplement el ca jove va en so ca més veterà, o ha de rebre qualque ensinistrament aquest ca?
Els nostres cans reben un ensinistrament bàsic, és a dir, que sàpiguen anar de vora a qualcú, que està quiet, a seure, a donar la pota, a fer una volta. No és un ca ni per rescatar persones, com el que dèieu antes, sí. Són cans molt més entrenats, ni per acompanyar una persona amb dificultat visual. Els nostres cans no necessiten tant d'entrenament o tanta responsabilitat, tanta formació, per poder fer la feina que nosaltres feim. Al final, és més important que s'estiguin avesats a fer 4 coses senzilles, però a poder estar damunt, els petits, per exemple, damunt de gent gran, que això els encanta el contacte, poder tocar, o tirar una pilota i que te la duguin, no? Més aquestes cosetes.
Fa una estona parlàvem amb en Joan Cabot, que acaba de fer un doctorat sobre unes cèl·lules relacionades amb l'Alzheimer, Jo m'imagino que també, ara que precisament parlam de persones majors o que puguin tenir un deteriorament cognitiu, m'imagino que hi pot haver-hi també una gran ajuda per part d'aquests cans en aquests casos, no? Perquè un ca el reconeix, no sé per què, però fins i tot les persones que tenen els Alzheimer avançats reconeixen un ca. És una cosa que no s'oblida. És curiosíssim, de cop. Sí.
Són coses que ens criden molta atenció com a humans, que desconeixem el cervell, que tots... crec que mai acabarem d'estudiar-lo al 100%.
I és
una passada com segons quins cervells pues, connecten amb aquests contactes. Ja supos que és perquè són molt primitius o que ens duen molt a puestos que se ens queden molt arrelats, no? Exemples amb gent que nosaltres veiem que no estan diagnosticats amb Alzheimer, però és que me'n recorda quan jo era petit que tenia un ca i tal, o el meu ca que està a casa i ara no el puc veure. Llavors, sí, ja supos que és això, que mos du a algo tan intern, no? Que, tan interior, tan de dins nostre, que fins i tot en situacions de deterioro cognitiu avançat mos ajuden a connectar amb aquestes memòries.
És cert. Fa 10.000 anys que són en nosaltres els cans. Ja formen part de la nostra, del nostre imaginari atàvicament, pràcticament des que som humans. I tu abans has dit una altra cosa també molt important. Acompanyament de persones que estan en situació de soledat no desitjada. Fins i tot se recomana moltes d'aquestes persones que, en la mesura possible, si tenen independència de moviment, tinguin un canet. Perquè, o un moix, un animal que no dugui la feina justa, perquè se senten obligats, estan acompanyats, i tocar un animal és una cosa que és gairebé... també atàvica, que ho duim a de dins. Persones que viuen totes soles. Aquí també hi ha un gran paper a l'hora de fer feina amb aquests animals, no, Jacob?
Sí, nosaltres ho estem veient, sobretot quan anem a centres de dia o centres de promoció d'autonomia, o ara, per exemple, també amb Sant Joan de Déu també ho han posat en marxa, aquest projecte de gent que per circumstàncies pues, estan totes soles en el seu dia a dia. Llavors, només has fet de... que puguin, clar, és que són autònoms, doncs pues sí, de dir, vinga, vosaltres els aduïs i feis una volta i li heu de fer unes cures, on en el step-up de Llucmajor mos varen ajudar a entrenar els cans que vàrem dur quan eren joves, no? Justament començava el projecte i els ensinistràvem, mos ajudaven a ensinistrar-los. En el cas des de Sant Joan de Déu, gent que, clar, en el final està allà, i té alguna dificultat, llavors, bueno, mos mouen nosaltres en el seu centre i ells pues, estan una estona que també surten de l'habitació perquè, clar, si no, és dia a dia, per moltes... se fan moltes coses i moltes activitats, però algo, el que tu deies, un organisme viu que te respon, que, pues, bueno, hi ha molta diferència que no amb una tele o amb un llibre, que també són altres entreteniments.
A més... jo no sé si... suposo que tu estaràs d'acord en que fa falta donar més valor al paper dels animals en l'àmbit social i sanitari, perquè fins i tot està comprovat ja des de fa anys que, per exemple, hi ha determinats plantes d'oncologia infantil on ninets que reben tractament... veure un canet és que t'hi canvies dia, Jacob. Jo no sé si sí. Li haurien de donar més pes en els animals dins l'àmbit sanitari, no?
Bueno, en el que han d'entendre de l'àmbit sanitari és que nosaltres, i ho estem vivint en els hospitals on anem, no? De Manacor, Son Espases, nosaltres estem per recolzar la feina que fan ells i per intentar fer-los més fàcil i s'estada en els pacients pues, també un poc més agradable. En el final, nosaltres no som una medicina ni un medicament, ni som un professional de l'àmbit de la salut, però som una ajuda per la seva feina, no? I si tens un nen que està més tranquil perquè està acompanyat amb un ca, pues, te serà més fàcil fer la feina i el nen també tindrà una experiència més bona. El que passa que també nosaltres hem d'entendre que una entitat com nosaltres complim tots els protocols de neteja i de cures dels animals, no? Que el que no se pot fer tampoc és obrir a que tothom pugui dur escans en els hospitals,
no,
perquè llavors també serà un problema.
No, jo me refereix que va altres, a la Fundació...
Correcte.
Sorbell. Jacob Gil, des de la Fundació de Sorbell, no tens res més que sé que tenim de colònies, estàs embueat, sí. I tens molt total. De giro. Tens molt de total. Giro perquè feis moltes coses. Gràcies per atendre-me. Sí. I també gràcies per la feina que feis, Jacob. Una ferrada molt gran. Estem en contacte, com sempre. Moltíssimes gràcies. Bueno, nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Vos deixem ara en les notícies i després en els esports. Fins demà i salut.
Ràdio.